Matí de les 9 del matí a l'espai del Planeta Prat. Que passin un bon vespre.
Passa un minut per sobre d'un quart de vuit. Anem a repassar com ha anat el cap de setmana esportiu. Ha estat el primer del 2023 amb el complet tota la repassada. Vol dir totes les categories i tots els equips que seguim habitualment ja han arrencat el nou any i, per tant, ja comencem a tenir la rutina real. A partir d'ara comença una segona part de la temporada molt interessant en moltes categories i intensa també. Hem de parlar de l'empat a un de l'Associació Esportiva Prat contra l'Olot ahir al camp de l'Olot en el final de la primera volta del campionat a la segona federació, que li permet al Prat sortir del descens directe tot i que no arribar a la permanència directa. Hem de parlar de la nova pallissa, perquè no hi ha una altra paraula per descriure el que aconsegueix el Club Bàsquet Prat setmana rere setmana. El Joan Busquets ahir va guanyar de 38, però és que arribava a guanyar fins i tot de 52 al Mollet dissabte, i s'està convertint en un equip intractable al seu pavelló. I parlarem de la resta de resultats. Va empatar també el Prat B, va guanyar i retrobar-se amb les victòries la fundació de l'Associació Esportiva Prat, l'equip femení. El Terlenca va tornar a donar una altra mala notícia amb una derrota, de fet amb una remuntada de l'equip rival en aquest cas. I en bàsquet, derrota del Club Bàsquet Prat femení a la pista d'un difícil, sempre molt complicat, Tordera Uni Girona. Vinga, anem a repassar tots els resultats del cap de setmana. Com sempre, obrim vies de comunicació amb totes vosaltres a les nostres xarxes socials, al Twitter, @elpratesports, i també en el nostre perfil de Facebook i Instagram. Benvingudes, benvinguts, això és El Prat Esports.
Escoltes El Prat Esports.
Comencem amb els resultats de la 17a jornada i última de la primera volta a la segona federació de futbol. Formentera 0, València Mestalla 1, Hèrcules 2, Ibiza Islas Pitiusas 1, Alzira 2, Mallorca B 0, Lleida Esportiu 1, Espanyol B 1, Manresa 2, Ebro 1, Penya Deportiva 1, Atlético Saguntino 0, Deportivo Aragón 4, Badalona Futur 1, Olot 1, Associació Esportiva Prat 1 i Terrassa 0, Teruel 0. El líder, el Teruel, amb 36 punts, 4 d'avantatge, i campió d'hivern, 4 d'avantatge respecte al segon classificat des d'aquesta setmana, és el València Mestalla, amb 32. Baixa la tercera posició l'Espanyol B, amb 31 punts. Quart és el Penya Deportiva, amb 30. Tanca la zona de playoff el Manresa, amb 29 punts. Sisè és el Terrassa amb 26, està empatat amb el Deportivo Aragón. Vuitena posició per la Formentera amb 25 punts, Hèrcules és 9 amb 24, desena posició per el Badalona Futur amb 22, onzena per l'Alzira amb 21 i dotzena per el Lleida Esportiu amb 20 punts, últim equip que se salvaria Posició de play-out, 13è és l'AE Prat amb 19 punts i descens directe per l'Atlético Saguntino amb 18 punts. L'Ibiza Islas Pitiusas amb 15, Mallorca B amb 14, Olot amb 12 i Ebro Cué amb 9 punts. I en la Lliga Le Plata parlem de la 16a jornada de la fase regular. Fitwi Palma 72, Sant Antoni d'Ibiza 65, Benicarló 89, Club Bàsquet L'Hospitalet 72, Club Bàsquet Prat 102, Mollet 64, Cornellà 68, L'OB Huesca, La Màgia 72, Salou 89, Gran Canària 80. Va quedar ajornat per al pròxim 1 de març el partit entre el Cartagena i l'Horta Godella, i el Ginet 50, Estia Menorca 82. Líder el Menorca amb 13 victòries, 3 derrotes. Segon ara és el Club Bàsquet Prat amb 12 victòries, 4 derrotes. Baixa a la tercera posició el Sant Antoni d'Ibiza amb 11 victòries, 5 derrotes. Quart és el Benicarló, 10 victòries, 6 derrotes. Cinquena posició per al Cornellà amb 9 victòries, 7 derrotes, i està empatat amb el Gran Canària i amb el Fitwi Palma. Vuitena posició per al l'OB Huesca amb 7 victòries, 9 derrotes. I novena per al Cartagena, 7 victòries, 8 derrotes, recordeu, un partit menys. Desè és ja fora del play-off l'Hospitalet amb 5 victòries, 11 derrotes, i està empatat amb el Salou i l'Alginet, i també amb victòries amb l'Horta Godella, que és penúltim, tot i que té un partit menys. Cué, el Mollet, amb 4 victòries i 12 derrotes. Després de repassar els resultats tant de la segona federació com de la Lliga Le Plata, entrem en les cròniques, comencem per el futbol, per l'AE Prat.
Escoltes el Prat Esports. Bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring at space and I know I lose control of the things that I say.
Arrenquem les cròniques del cap de setmana, el primer cap de setmana del 2023 on el tenim al complet, a la repassada, i comencem amb la segona federació. Hem arribat al final de la primera volta del campionat en la segona federació i per tant ja estem a l'equador del campionat de Lliga. Acabem amb un resultat per al Prat que podríem dir que no ha estat del tot tan positiu com sumar només un punt, i és que davant el Olot, doncs segurament el Prat es plantejava guanyar els 3 punts davant un rival directe, deixar-lo ja gairebé grogui del tot a la classificació, sortir del descens i estar amb la permanència. Al final no va poder ser. Empat a 1 en un partit. Es va avançar el Prat molt aviat, al minut 9, amb un gol del pitxitxí de l'equip, d'Elagi, cinquè gol de la temporada. En el dia que va debutar també com a titular el seu germà, Musa, i que per primera vegada des de per a Benjamins o Benjamins, els dos germans jugaven un partit oficial, on també van veure minuts per l'altra incorporació d'aquesta setmana, Aliu Traoré, i que al final va acabar amb empat perquè l'Olot a la segona part va sense adonar-se a ningú, va començar a donar passes endavant i al final doncs els va trobar amb el premi d'aconseguir un gol. Anem a desgranar detalls d'aquest partit. Ivan Conde, molt bona tarda.
Bona tarda, Míriam.
Un empat sí que és un puntet fora de casa, però clar, sabent on era el partit, quin era el rival, el Prat segurament s'hagués estimat més els 3 punts, evidentment.
Sí, amb aquesta sensació, no?, que també no és sobre el partit, però crec que una de les coses bones també del resultat, tot i que pugui sonar contradictori, és que l'equip va marxar content i algú pot dir, bueno, això és conformisme. Bueno, jo crec que és saber ser resilient, no?, i acceptar les coses bones en un partit on realment es podia haver marxat amb aquesta sensació de, ah, els hem tingut, perquè és que com a mínim durant la primera meitat va ser així, no?, contra un Olot que havia amb aquesta dinàmica, 7 partits sense guanyar, realment obligat. Els minuts que van anar per sota 0 en el marcador, acabava la primera volta a 11 de la permanència. Són, ja necessitava pràcticament números de playoff per salvar-se. Necessita números molt bons, però bueno, l'empat li dona una mica d'aire. Doncs en aquesta situació, no?, de poder deixar ferit gairebé de mort a un rival directe, doncs sí que és aquesta sensació agradolça, no? Però també és cert que jo crec que el partit en línies generals, els punts segurament el mereix guanyar el Prat, però també, doncs, per sensacions, per alternança en el domini respecte a primera o segona meitat, es pot dir que l'empat és just, perquè el Prat va tenir dues molt clares al tram final, però Xumetra té abans la falta directa, bueno, hi va haver una mica de tot i per tots els gustos, i al final, doncs, això, es queda amb aquest empat que deixa el Prat allà, al límit de tot, a play-out. Repassant, és això, fa dues temporades, permanència en la darrera jornada. La temporada passada, permanència en la darrera jornada per Golaveraix. Aquesta temporada veurem, però la primera volta s'acaba en play-out. O sigui, és que sempre un de la permanència, un per sobre del descens directe. La part bona, sobretot, és això, que potser contra un rival que està en un mal moment, però es va veure un Prat primer que va sortir molt bé i després amb un nivell ofensiu de, segurament dels millors. Retornant aquesta versió fora de casa, que era molt interessant, no?, de trobar-se a gust amb aquesta gespa natural, amb espais, doncs, d'atacar per dins, per bandes, de ser no?, directe, de tenir la capacitat de, sense complicar-se gaire la vida, arribar a les immediacions de l'àrea gran. Va faltar després, doncs, poder segurament evitar la reacció de l'Olot, que, doncs, ho va posar tot i al final va aconseguir l'empat mitjançant Ernest Forgas.
Un ex de l'Associació Esportiva Prat, un gol d'Ernest Forgas que també arriba amb una jugada del Prat, que és aquestes que els errors es paguen amb gols, i això ho està sabent massa aquesta temporada al Prat.
Sí, no hi ha cap barrada de concepte molt clara, ni és una pèrdua de pilota ni tal, però al final, no, doncs, l'Olot que havia buscat a Vigas durant tot el partit, aquí Urri, que estava aguantant d'esquenes, ho veu molt bé i té força espai Vigas per posar la centrada, i després sempre és molt fàcil dir-ho, i al final quan passa tan sovint és que no és tan fàcil defensar, i menys centrades laterals en cursa, no?, com era aquesta. Però és cert que al final el rematador, que és Forgas de l'Olot, doncs arriba a la frontal de l'àrea amb gairebé 2 metres, no? Al final passa això de tot, les decisions són en mig segon, no? I vale, jo em quedo amb aquest i tu hauries d'anar amb aquest, doncs si el jugador que no està emparellat no ho veu al mil·límetre, no?, al mil·lisegon, i ja arriba tard, bueno, són coses que passen, però sí que és cert que una mica gairebé fora de micro, no?, els jugadors, ells mateixos eren conscients de dir, ah, és que ha sigut en aquesta jugada, no?, l'Olot ha tingut alguna, però realment la que ha sigut perillosa ha vingut d'una jugada on s'han agafat una mica contrapeu i l'efecte dominó ha provocat tot això. És aquest puntet, aquest neguit. L'altra part és això, que el Prat, doncs, torna a mostrar una versió competitiva després del dia de Lleida, on potser li va faltar aquest punt de malícia que en general està tenint aquesta temporada.
Doncs anem a escoltar l'anàlisi de Pedro Doler al final del partit.
Nosaltres volem marcar a minut 1, saps?, per dominar i per tenir, però ens ha faltat una mica de confiança amb la bola o de saber trobar més els espais, i s'han canviat de sistema 2 o 3 vegades durant el partit, i tot això afecta. El camp també està una mica irregular i he jugat molt directe, a diferència del que sempre ens hem trobat de l'Olot aquí, i això feia que no poguessin robar boles. També tenim una manca de centrals, estem jugant amb jugadors que no és la seva posició específica, i clar, amb aquest joc aeri ara mateix no són dominadors i igualava molt el tema i tal. Però bé, et dic, tampoc hem patit tant, s'han tingut 2 o 3 corners lògicament que per alçada ens han generat problemes, però res diferent a el que podíem esperar a venir Olot, no?
Partit també per veure les noves incorporacions, les dues van jugar, Aliu va sortir uns minutets a la segona part. Musa sí que va debutar com a titular. No sé si l'esperaves ja de titular amb Moses de Bandé.
Era una opció real, primer per el nivell de jugador que es pressuposa que té Moses, i després perquè en aquesta banda esquerra no... Potser si fos un altre jugador, per exemple, no? Aliu, pues de primera sembla que ho té més difícil davant d'un Elagi que, més enllà de que va marcar el cinquè gol, està en un bon moment, està en confiança i té sempre aquest avantatge, no? dels sis mesos de més que porta la dinàmica de l'equip, d'entendre més, no? a la perfecció que és el que s'espera d'ell, etc. En el cas de Musa, pues sí que és cert que està Albert Martí, no? que pot ocupar banda esquerra, però no acaba de ser la seva temporada d'un jugador que té doncs, nivell i qualitat de sobres demostrada, però que li està faltant segurament aquest punt d'inspiració. I, home, doncs tot pot canviar, evidentment, però jo m'espero un Musa primer titular i després que ha de ser un dels líders de l'equip. En un equip, no?, que sí que sempre estem parlant de que la fortalesa la té en el grup i en com competeixen tots plegats, però, doncs, home, per qualitat individual de ser un dels referents en aquest tram final, un Musa que, per cert, també parlava, no?, de que més enllà del que podíem intuir, no?, del seu germà, del tornar a jugar a casa, etc., una mica com a Liu, no? aquesta part de que el Prat a falta de diners, el Prat a falta de ser un equip punter de segona federació, ha de convèncer els jugadors una mica menjant el cap en el bon sentit, no? I tant a Liu com Musa recalcaven això, com doncs el Prat ha intentat convèncer-los de que aquí
Pepe
tornaran
Delgado a... Té una feina sí, important, sí, sí.
De fet, Musa, no? la frase que ell diu, jo avui, més enllà de tot, m'he tornat a sentir futbolista, que això explica segurament moltes coses dels darrers mesos de Musa Bandé.
Anem a escoltar-los els dos, Aliu i Musa Bandé.
Bueno, muy buenas sensaciones, lástima por el empate, no merecíamos ganar. Viene de una acción que nos pilla un poco como un mini contraataque, pero bueno, eso es el fútbol y a seguir trabajando, pero muy contento por el debut, muy contento también por la ayuda de los jugadores, del entrenador y muy cómodo, muy cómodo.
Bueno, pues buenas, la verdad, porque bueno, portaba unas semanas sin competir, unas semanas, y la verdad que tornar a competir amb l'equip pues, m'ha agradat. M'he sentit una altra vegada, diguéssim, futbolista i amb ganes de més.
No jugaven els dos germans des de... Puf, pràcticament mai.
Sí, sí, els hi preguntàvem i feia tant de temps que fins i tot tenien dubtes, no? Ens deia Musa que des de Benjamins, pràcticament, i sí que, evidentment, a la decisió...
Des de Benjamins, des de molt petits, o sigui, sí, la seva
anys, no?
trajectòria de futbol va ser tampoc l'han fet junts.
No, és que a més no han coincidit perquè també han tingut trajectòries una mica diferents i això no han estat pràcticament ni a prop. Un Musa que, per cert, havia estat futbolista de l'Olot i que, per tant, també tornava a una de les moltes cases que ha tingut i, per tant, doncs és una de les històries boniques, sense cap mena de dubtes. I aquesta connexió que es va veure, perquè al final la centrada en el córner no, acaba sent centrada Musa rematada de l'Aggi amb un parell de pentinades de per mig i van ser dos dels jugadors, si tinguéssim allò l'estadística avançada i de les, no, dels mapes de pas passada, Musa i Elagi també es van entendre, especialment a la primera meitat. Sobretot, en el cas de Liu, que ens explicava una mica la intrahistòria, ha marcat un gol aquesta temporada, va ser en el Cerdanyola 0 al Corcón B1. Aquell dia es va gestar el fitxatge o l'arribada en forma de sessió de Liu per al Prat. El dia que va marcar el gol, quantes coses passen a Fontetes, al camp del Cerdanyola. Recordem que aquí és en principi on van tenir la primera trobada Luis Quiñonero i Xavi Vilajoana.
Sí, cert.
Ara, doncs, també el fitxatge que es va gestar aquí a Fontetes, o sigui que haurem de tenir una corresponsalia o algo al camp del Cerdanyola perquè passen moltes coses,
I tant,
però bueno,
sí.
Aquesta feina pica pedra també del Prat, que no comença precisament l'1 de gener, sinó que ve de força abans.
Escoltem ara el golejador, Elagi.
Bueno, sí, al final ens ha agradat aconseguir els 3 punts, però bueno, el punt i més fora de casa mai és dolent, o sigui, hem de pensar en positiu, és seguir sumant i intentar sortir d'allà baix quan lo abans possible.
I també sempre el punt de la valoració i anàlisi és important buscar-la en una veu molt, molt, molt autoritzada del vestidor. Vam parlar amb un dels capitans, en Carlos Cravioto.
Bueno, yo creo que bueno, l'empat és bo. Sí que, bueno, quan ha començat el partit, pues a lo millor podia extreure els 3 punts. Jo crec que hem estat bé, però bueno, ha sigut una segona part d'anades i tornades i aquí pues l'Olot jo crec que ha estat millor en aquesta faceta, no, d'anades i tornades, encara que nosaltres hem tingut les ocasions més clares.
I van final de la primera volta. Ara ja estem a l'equador del campionat. Ens queda aquesta segona part del campionat on comença una lliga diferent i sobretot per unes velocitats. Tot passarà molt ràpid i aquí qui no se n'adoni ho pagarà car, no?
Sí, sobretot perquè, a més, és una lliga amb alguna diferència respecte a l'any passat, començant per la situació de l'Ebro especialment, que està ja lluny de la permanència, de l'Olot, que està ja una mica agafat amb pinces, també perquè hi ha equips de la zona baixa que han de créixer. L'Hèrcules porta dues remuntades seguides i ja és novè. El Lleida va guanyar el Prat i li va treure un empat a l'Espanyol B i fins i tot va poder guanyar. O sigui que no, aquests equips, l'Ibiza és cert que està allà, però entenem, mai se sap, que l'Ibiza en principi ha d'anar de menys a més, a més amb el canvi d'entrenador. O sigui que és una classificació una mica fictícia, i també ho comentava Pedro Dolera, no?, en aquest sentit, que al final ha d'haver-hi molts canvis. Però sí, és que són 17 jornades ja el que queden, i per tant la igualtat continua sent gran, tot i que hi ha un grupet destacat per la zona alta. I al final, jo crec que la part bona és aquesta, el que dèiem, que el Prat, per molt que la plantilla sigui canviada, el club ja té aquest tarannà els darrers anys de saber on és, no? De saber, bueno, l'equip està on ha d'estar, es parlava d'objectiu 20 punts, són 19. Jo crec que hi havia una mica més d'expectatives en el sentit de veure si aquesta primera volta va una miqueta millor per tenir cert marge. No ha estat el cas, però està igualment doncs allà, no? En el meollo, es pot dir, i a partir d'aquí, doncs sí, mica en mica els partits aniran guanyant transcendència, i l'exemple l'hem tingut diumenge. És que el Prat també, al final, aquest puntet de gradols de l'empat, també hem de tenir en compte que al davant hi havia un rival que ja s'hi estava deixant realment la vida. O sigui, que era conscient que si perdia no estava perdent només un partit, sinó que s'estava pràcticament fent l'harakiri. De fet, l'empat deixa més satisfet el Prat que l'Olot, que això no és una cosa en què conformar-se, però sí que, bueno, és aquest punt de potser tu no vas cap amunt, però també evites que un rival directe s'acabi de ficar dins del tot de la lluita. O sigui que, bueno, sobretot molta igualtat, i que potser aquest Olot, Prat-Olot de la darrera jornada, com en les darreres dues temporades, té molt en joc. Veurem.
I arrenca la segona volta a la Ciutat Esportiva del Saragossa el pròxim diumenge, Deportiu Aragón, enfrontant-se de nou a Guillem d'Aranjo, que aquesta setmana ha tornat a marcar.
Sí, que és pitxitxi.
Porta 9 gols, eh?
És pitxitxi del
campionat. És el pitxitxi del campionat, del grup.
De tota la Lliga, torna...
De tota la Lliga, vol dir?
Del grup 3, perdó. Sí, sí. Torna a haver-hi una mica aquest rum-rum, no? Tot i que el Saragossa va guanyar el Madrigal contra el Villarreal B, allò de i per què no va convocat... Bueno, ja no ho he convocat, sinó per què no jugo amb el primer equip, que sigui la setmana vinent, tant de bo. Ens alegraríem moltíssim per ell, evidentment, i a més en partida doble, però és que el Prat juga...
Però ell suposo que aspira és déjame esta semana que quiero jugar contra el Prat.
Doncs
segurament.
Sí, segurament. Una més Deportiu Aragón que arriba segurament en el millor moment de la temporada, eh? Ve de guanyar 4-1 al Badalona Futur, d'escapar de la zona baixa, un equip que Emilio Larraz doncs ja estava mostrant des de la jornada 1, ho vam veure, no? No va fer un gran partit a nivell de futbol, però va mostrar una competitivitat insòlita per un filial en una primera jornada, i se li estan afegint, no?, doncs el moment d'inspiració dels jugadors més talentosos, i allà el tenim, el Deportiu Aragón.
Setè, eh? A 3 punts del cinquè.
Sí, sí. A més, doncs això, també en un camp de gespa natural, no influeix tampoc molt en el partit, però als afores de Saragossa no hi ha molt d'ambient. És un d'aquells camps i partits estranys.
Jo no sé com està el camp, però al principi de temporada estava horrorós. Ha canviat alguna
cosa? Està millor.
On jugava a principi de temporada un drama considerable.
Sí, ara ja està bastant més normalitzat, no és segurament el Camp Nou, però està bastant millor. I bueno, això no serà un partit fàcil en aquesta primera volta que comença. Recordem, sobretot, segur que ara ho deies tu, però que no és l'horari de sempre, que són 11:45.
Mitja horeta abans, que no us despisteu, que arribareu tard a la primera part. 11:30, i per tant nosaltres des de les 11 en punt estarem en directe des de la Ciutat Esportiva del Saragossa, on estarà allà.
Primera vegada que juga el Prat a aquest camp, no s'havia enfrontat mai al Deportivo Aragón, per tant serà la primera visita del Prat allà.
Molt pretenc i molt pota blava, Aragó, aquest cap de setmana, sí. Ara ho comentarem, perquè el dia anterior, el vespre anterior, el Club Bàsquet Prat el tindrem a Huesca, jugant també jornada de Lliga. Doncs diumenge, alguna dada més abans de marxar amb el bàsquet?
Bueno, així com a dades, que el Prat porta 4 jornades consecutives marcant, però que en porta 8 seguides sense deixar la porteria a 0, que és el 5è gol de l'Atgi, com també esmentàvem, i que el Prat, doncs a Olot, malgrat aquell descens de 2014, té unes xifres molt bones per ser visitant. 10 partits, és cert que no tantes victòries, són 3 en total, però després una única derrota. O sigui que el Prat, de moment, doncs, sempre que va a la Garrotxa, treu alguna cosa positiva.
doncs, com aquesta setmana. Ara sí, 9 minuts per sobre de dos quarts, diumenge 11:30, des de les 11 estarem en directe des del costat de Saragossa, que és on hi ha la ciutat esportiva del Real Saragossa. Anem a la Lliga Le Plata.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs l'alegria del cap de setmana, cada vegada que juga el Joan Busquets ens la dona, és el Club Bàsquet Prat. Estem una altra vegada parlant d'una pallissa del Prat al seu rival, d'un partit on el Prat és intractable. No hi ha, de moment, l'únic rival que va posar-li una miqueta el ai-ai-ai al cos va ser Benicarló, tot just enmig del Nadal, però, mare meva, les prestacions que està donant de moment l'equip a casa. Aquesta setmana ha estat de 38, que ha guanyat el Mollet, però a l'inici de l'últim quart la diferència va arribar als 52 punts a favor. Ens està mal acostumant al Prat, veurem ara que arribaran, i per al Joan Busquets han de passar equips com el Gran Canària, que és el pròxim rival, ha de passar Menorca, ha de passar Sant Antoni d'Ibiza, que per tant són rivals directes. Veurem i quina és la imatge també del Prat davant aquests rivals, però de moment ens dona a entendre que no ho tindran fàcil tampoc aquests equips per intentar endur-se la victòria d'aquí. Ningú ho ha aconseguit encara, aquesta temporada. Ivan, un altre monòleg.
Sí, i aquest fins i tot més meritori, en el sentit de que quan comences des de l'inici amb aquests 10-4, 15-2...
Sí, el primer parcial va ser més igualadet, no?
Sí, li podria haver entrat al Prat una mica en allò de, no?, que ho parlàvem a més una mica aquell mateix dissabte, no?, de com, doncs, si el dia que se't complica una mica la cosa, que no entris en pànic de què ens està passant, que no ens estem passant per sobre del, no?, o no estem passant per la pedra al rival.
Doncs... I perquè en aquell primer quart l'ai-ai-ai és que és el Mollet aquesta temporada és l'equip que se'ns creua.
Sí.
Tot això va desaparèixer al segon quart.
Sí, perquè Mollet va començar amb una zona que li va sortir bastant bé, el Prat va tenir alguns problemes, trobava situacions de tir des de la línia de 3 però no entraven, el joc interior tampoc acabava d'imposar-se, tant d'on deia Nilinčić, que va ser del millor del Mollet ofensivament i també doncs, defensar el seu propi ferro, però després doncs, el Prat, que anava 28, un triple sobre la botzina de Tomis Lapullan, allà una mica no, recargolant-se, i va ser com destapar el tap de les essències. Sí, sí, perquè després, a partir d'aquí, el parcial és absolutament escandalós. Crec que primer va ser d'un 14-0 i després, doncs, si sumem tot, se'n va doncs, a una distància sideral. El Prat, que això, guanyava de 5 només al final del primer quart, després acaba doncs, apallissant el descans, apallissant el tercer quart, i al darrer, doncs, al final, els darrers minuts, Mollet maquilla una mica la cosa perquè va arribar a guanyar de 52 punts. O sigui, que al final és que parlem de distàncies molt grans, o sigui, no estem parlant de victòries àmplies, de victòries plàcides. Quan tu guanyes a 52 en una lliga com la Le Plata i quan no és el primer cop que aconsegueixes aquesta distància, alguna
cosa
vol dir.
És que els 38 no és la diferència més gran.
No, no.
El dia del Ginet va ser encara més gran.
Exacte, és que de fet, mira, ara ja no tinc els papers aquí on teníem aquesta distància, però com a estadística ha guanyat el Prat 8 partits a casa de 8, però és que 6 d'aquests 8 els ha guanyat de més de 20 punts i 2 d'aquests 8 els ha guanyat de més de 40. O sigui que el que passa ara una mica doncs és intentar trobar, no és fàcil, aquesta versió a domicili, i preguntem a tothom i no acaba d'haver-hi explicació, no? Es parla que els viatges pot complicar, evidentment els ambients, evidentment doncs fins i tot
les sensacions,
sí,
de jugar
detalls
fora,
de pista, no? Fins i tot els gerros, coses més així.
Mira, que tampoc és que el Joan Busquets sigui el lloc d'operacions de l'equip durant la setmana, perquè no,
no
ho és,
no.
Tampoc recordem que entrenen a casa pràcticament el dia abans del partit i ja està.
I ja no és com fa 10 anys, que era un pavelló molt hostil en quant a ambient, que ho va dir amb, jo crec que creient-ho de veritat i amb bona intenció, però quan ens va dir el dissabte Jordi Rodríguez, la nostra afició ens apreta i ens ajuda molt, va ser com Sí, però...
Sí, però no hi eres fa 7 anys.
Exacte, sí, sí, podia ser encara millor. Però bueno, això, amb bones notícies, perquè a més, doncs, precisament Jordi Rodríguez, màxim anotador, i Jofresa, que va sumar molts terrenys, amb moltes recuperacions...
A partir de la segona part, perquè pràcticament la primera va ser una miqueta inèdit.
Sí, però això, no? Dos jugadors que estaven una mica més de capa caiguda van ser els més destacats del partit, també bullen.
Jofresa més que Smallwood, per exemple.
Sí, sí, no? I sobretot això, ja no només reservant-se en aquest paper de triplista, sinó ajudant molt en defensa, etc. Bullen, que va fer el millor partit de les seves darreres setmanes, que també ho necessitava. En general van ser tots bones notícies, no? Més enllà del resultat. I això és una de les coses que també destacava l'entrenador, l'Albert Canyelles, no? Que al final guanyar contra Mollet, no? Tot i que sempre és difícil, però crec que podia entrar en els plans de tots, més sense Quitus, sense CC, sense Ángel Soto, etc. Però que, doncs, tot el que doncs comportava, també és una bona notícia en general.
Anem a escoltar precisament Albert Canyelles. Canyelles, escoltem el míster.
Bueno, penso que hem fet un gran partit. Sabíem de la dificultat del Mollet, més que res perquè a la Lliga Catalana ens van guanyar i a la tercera jornada ens van guanyar i bé. És un equip que s'ha de dir que venien amb baixes, però també és veritat que a la tercera jornada tenien dues baixes importants i ens van guanyar. Llavors, bueno, això no treu mèrit, sí que és veritat que bueno, pel Mollet avui era difícil. Han sortit com sempre, competint bé, i al final doncs, bueno, ells la seva rotació més escassa i nosaltres doncs, que hem fet bé les coses, doncs, hem trencat el partit.
El míster, l'Albert Canyelles, fent la valoració, ara sí que anem a escoltar protagonistes. No és l'MVP, no va ser l'MVP perquè... va fallar bastant, o sigui que els percentatges no van ser del tot, i Bullen, per exemple, sí que va tenir percentatges molt més acurats, però els 23 punts de Jordi Rodríguez va tornar, i va tornar a un dels jugadors importants d'aquesta temporada. Escoltem-lo.
Molt bones, la veritat. Hem jugat un gran bàsquet. Sabíem que podia ser un partit difícil, ja que ja ens havien guanyat dues vegades ja, i una per molts punts, igual amb les baixes que tenien. I bueno, hem sortit a Serious, que era l'important en aquest partit, i bueno, el resultat ha sigut el que ha sigut, gràcies al nostre treball del dia a dia.
També escoltem una dels jugadors que està jugant més minuts des de que va arribar, i no va arribar fa molt, o sigui que porta poquets partits al Prat, però sí que s'ha fet un lloc, potser en estadístiques no està tenint, tret del dia de l'Hospitalet, que sí que va fer un molt bon partit amb números, amb estadístiques a la mà, però fent aquest treball que segurament agrada més als entrenadors que no tant als estadistes, no? I no tant als que fan números, perquè al final, al cap i a la fi, és dels jugadors que més juga i més minuts juga. Alberto Martín, que también va a valorar la victoria del equipo.
Veníamos muy, muy concienciados de lo que era el partido, ¿no? Bueno, como has dicho, pues dos de las derrotas que ha tenido este equipo ha sido contra Mollet, y encima venía Mollet de ganar a Cornellà, ¿no? Y que era un equipo que estaba con una racha muy, muy buena, ¿no? Entonces, pues era un poco un partido de trampa, ¿no? De estas semanas que son tres partidos seguidos. Y creo que veníamos muy concienciados de que en casa teníamos que seguir nuestro ritmo y seguir encontrándonos fuertes aquí, ¿no? Y yo creo que teníamos ganas de llevarnos la victoria y encima pues bueno pues devolver esa espinita que teníamos clavada de Mollet, ¿no?
Doncs les valoracions de jugadors que hem escoltat, una Lliga de Plata que ja havia arrencat la setmana passada contra Palma la segona volta, per tant ja estem immersos en aquesta voràgine de final, fase final, no? de la temporada, i el Prat que tanca la setmana complicada de tres partits, no era fàcil, amb tres victòries. Això també està molt bé.
Sí, sí, sí.
Perquè seus rivals no ho han fet,
No.
Ni Menorca ni Sant Antoni.
No, i al final, doncs, això, més enllà que alguns dies no, el rendiment sigui de 9,90 sobre 10 i d'altres, no, una mica més...
Un 5?
Doncs, bueno, o un 6,5, o no. I al final l'exigència també, doncs, no sé si tants equips, per molt potencial que tingui el CB Prat, no sé si tants equips estarien tan així, amb aquesta sensació de neguit després de guanyar Hospitalet. Però, bueno, jo crec que també parla bé de l'exigència del grup. Però que al final és això, no? Sempre es construeix millor sumant i millor guanyant que no pas doncs, deixant-te victòries pel camí, també perquè les aspiracions del Prat d'intentar guanyar, no, el grup i de doncs, tenir aquesta oportunitat directíssima d'ascendir passen per perdre molt poc, o sigui, per potser perdre algun enfrontament directe, i aquells partits que, entre cometes, no, no pots perdre, doncs no perdre'ls. I de moment el Prat el darrer mes està complint amb aquesta tasca, o sigui que és important, la veritat.
Doncs i tant que sí. El Prat, que ara s'ha col·locat segon perquè va perdre aquesta setmana Sant Antoni d'Eivissa, després de guanyar el Menorca entre setmana, perd contra Palma aquest cap de setmana, per tant ja ha passat factura la setmana llarga de partits. Menorca sí que va guanyar el seu partit contra el Ginet, i una victòria de marge per dalt té Menorca respecte al Prat, el Prat una de marge respecte al Sant Antoni d'Eivissa, i encara s'ha d'enfrontar el Joan Busquets amb aquests dos equips en les pròximes setmanes. Qui vindrà abans serà el Gran Canària. Aquest serà un partit interessant perquè ja també és un dels primers rivals d'entitat i importants que vindrà. I abans, dissabte, anirà a la pista del Huesca, que esperàvem una miqueta més del Huesca aquesta temporada, potser.
Sí. És cert que és un equip amb problemes econòmics i que, per tant, no ha pogut fer un projecte de bambalines, precisament. Un equip jove, però sí que és cert que, bueno, li va costar moltíssim a l'inici de temporada, i ara sí que sembla que una mica de menys a més, i a casa sí que és un equip que ha sigut capaç de competir força millor. Ho destacava el propi Albert Canyelles i ho teníem també bastant present. Menorca guanya amb un tir de Pol Molins sobre la botzina. Salou guanya amb un tir fora de temps, perquè semblen les repeticions, o sigui que ha tingut més resultats del que realment per rendiment ha fet Huesca. I compta a veure amb qui pot comptar el Prat, perquè si ja Miguel Allen va marxar amb la penya aquesta cap de setmana perquè, entre altres coses, Pau Ribas està lesionat, no hi ha comunicació oficial per part del Joventut encara, però Jordi Vallès-Simó, un dels periodistes, que n'hi ha molts per sort, que cobreixen l'actualitat de la penya, diu que Krach, l'ex del Prat, Jani Krach, s'ha fet un esquinç en el turmell en l'entrenament d'avui. I clar, és que ja són dos jugadors en el joc exterior menys. Veurem si no, doncs això provoca aquest també clàssic efecte dominó, i si potser en comptes de no tenir un jugador, fins i tot el Prat es pot veure sense dos. Veurem què passa, perquè ja sabem que això pràcticament va a decisions de dia rere dia.
Estarem ben pendents, estarem entre Miguel Allen i Sumari Surorg, per exemple, Jordi Rodríguez.
Veurem
què és el que acaba passant. El que passarà segur és que el Prat jugarà a Osca dissabte 8:45 del vespre. Aquest partit important a domicili. L'últim abans d'una aturada d'una setmana, perquè jugarà la Copa l'últim cap de setmana de gener entre Menorca i Tizona, en aquest cas a la pista del Tizona. I després sí que vindrà Gran Canària aquí al Joan Busquets. Ivan, que vagi molt bé la setmana. I res, parlem divendres.
Que vagi molt bé.
Anem a la repassada, que la tenim al complet.
Escoltes el Prat Esports.
Anem a la repassada, comencem per la primera catalana de futbol. Amb l'Associació Esportiva Prat B va empatar 1 contra el Canvi de Let, un punt important davant un dels candidats a intentar lluitar per l'ascens directe a tercera divisió aquesta temporada. S'avança primer el Canvi de Let al minut 5 de partit i aconsegueix el 83 amb el gol d'Alejandro Pino empatar i esgarrapar un punt al conjunt Potaula. Escoltem el míster del Prat B, Miquel Àngel Motoso.
Tenint en compte de la potència que tenia el rival, candidat a l'ascens, per la meva part, directa a tercera divisió, inclús no per sobre la Superliga, jo crec que al final treure un punt davant d'aquest rival ha sigut molt, molt, molt important i molt, molt positiu. Els partits de la primera tanda tots són difícils. Si és cert que nosaltres proposàvem una idea de joc que venim treballant i que, al final jo crec que l'equip en aquest sentit va fer un bon futbol. Jo crec que era qüestió de temps que l'equip marqués algun gol, Jo crec que bueno, l'empat inclús és injust. Jo crec que hem de tenir millor que el rival.
Doncs el Prat B, vuitè a la taula, 21 punts a 2 de distància de la cinquena posició, que dona plaça per Lliga, Superliga Catalana la pròxima temporada. Es retroba amb les victòries la fundació de l'AE Prat. L'equip femení va guanyar 1-3 a l'Òdena amb els gols d'Emma Villan, Judit Ferrari i Iris Gómez. Escoltem a la seva entrenadora, Laura Jiménez.
Era clau per nosaltres a l'hora de poder trencar la dinàmica que veníem arrossegant des de finals d'any i amb aquest inici de la represa. I al final és el més positiu que ens enduem, el 3 o el marcador, el poder-nos refer després de que pràcticament en la seva única ocasió que arriben amb claredat a la porteria abans del minut 10, doncs ens fan el 1-0. Destacar sobretot la capacitat de l'equip de treball, de feina, d'anar a buscar a l'equip rival al seu camp, i en el que pràcticament no van sortir excepte contres que intentaven llançar amb les seves recuperacions o des de porteria. És un moment per canviar dinàmica, és un moment per agafar embranzida. Tot i les múltiples baixes que tenim, doncs, l'equip està treballant bé. I enfocar-nos al partit d'aquesta setmana.
Doncs l'equip femení del Prat, de la Fundació de l'AE Prat, setenes classificades amb 25 punts. S'enfrontaran a Sant Vicenç dels Horts la pròxima setmana. Ensopegada d'Alterlenca, 2-1 va perdre el camp de l'Sporting Gavà després d'avançar-se en el marcador amb el gol de Chechi Preciado al minut 7 de partit, i empata a la mitja hora de joc l'Sporting Gavà, i al 80 culmina de remuntada. Una altra vegada el mateix que li està passant les últimes setmanes, que les segones parts l'equip no acaba de tancar els partits. Escoltem el seu entrenador, Carlos Rodríguez.
Principio mal, porque, bueno, no hemos encontrado el resultado que queríamos, que era el de conseguir los 3 puntos, y, bueno, creo que se ha dado de una manera, pues bueno, que no gusta, porque te acaban remontando el partido al final, porque creo que es en bastantes momentos del partido superior, pero no lo consiguen materializar y al final pues acabas perdiendo ante un rival, bueno, directo, que está muy cercano a ti y que acaban ganando o cogiendo un poquito de confianza y de moral, y tú pues bueno, te dejas siempre con un poquito más de dudas.
I tant que és rival directe, perquè l'Sporting Gavà ha empatat a la classificació alterlenca. Els dos amb 24 punts, a 9 de distància del líder, del Gornal. A la tercera catalana, el Terlenca va empatar 2 al camp de l'Atlètic Sant Just, amb els gols de Javier Leo i Antonio David Conde. I a la preferent de juvenils, empata 1 del juvenil A de l'AE Prat al camp de l'APA Poble Sec. El gol pretenc que el feia Álvaro Nava. Són novens a la classificació amb 16 punts. Obrim bàsquet amb, i el retorn de totes les competicions en aquest any, derrota 51-42 del sènior femení del Club Bàsquet Prat, que va perdre la pista del Tordera Unigirona en una primera part bastant bona del conjunt pretenc i que ja tenia desavantatges mínimes al marcador, un mal tercer període que va condemnant l'equip. Escoltem el seu entrenador, Sergi González.
Bueno, sembla que al principi, quan perds, la valoració que fas no pot ser negativa, però en el meu cas és positiva. Tenim en compte que vam jugar contra un dels 4 millors equips de la categoria, un equip vinculat a Unigirona, que té jugadores que estan molt per sobre del nivell de la categoria, doncs anar allà i competir els 40 minuts, no perdre-li la cara mai al partit i acabar amb un resultat, bueno, bastant ajustat i fins i tot provocant que Tordera anés fent diferents alternatives a nivell defensiu, vol dir que les coses les vam fer prou bé. Tot i així, lògicament, quan perds, la satisfacció no és completa, però me'n vaig anar content amb la feina que vam fer i per l'actitud de les noies al llarg dels 40 minuts.
Doncs l'equip porta 3 derrotes seguides, és la pitjor ratxa de la temporada, són setenes a la taula, 5 victòries, 7 derrotes. S'enfrontaran al Draft Gramenet la pròxima setmana. A primera masculina, victòria també bastant aplastant d'un sènior del Club Bàsquet Prat, que va guanyar de 30-80-50 al Morell, al pavelló Joan Busquets. Escoltem el seu entrenador, Xavi Garrido.
Vam sortir en un primer quart molt, molt conscienciats de que havíem de jugar molt de ritme i vam agafar una petita distància que vam mantenir fins a la mitja part, no? Després, el que és la segona part, doncs es va notar, no? que havíem mantingut ritme, no? Que podíem defensar, no? Agressius, que vam córrer, no? No vam deixar de córrer en tot el partit i al final vam anar incrementant el que és la diferència al marcador i vam poder doncs, participar tots els jugadors, no? Aportant, no? El seu granet de sorra per tal d'aconseguir el que va ser al final una victòria còmoda contra un equip que penso que tampoc era un equip fàcil.
Doncs l'equip amb MVP del partit va ser Jordi Boronat amb 23 punts. Són tercers, 9 victòries, 3 derrotes. Derrota, en aquest cas, el sènior 1 del Pratenc, 48-72 contra el líder, contra el Samà Vilanova, en un partit bastant competitiu del conjunt pretenc durant 3 quarts i a l'últim l'equip es va desfer. Així ho va valorar el seu entrenador, Albert Valldossera.
Vam acabar amb un gust de boca molt agradols, perquè la veritat és que no ens mereixíem ni molt menys perdre el partit d'aquesta manera. Vam competir perfecte durant 30 minuts amb el líder, vam entrar a l'últim quart amb 5 punts de diferència en contra, igualant el seu ritme, la seva intensitat. En atac vam millorar molt respecte a abans del Nadal. La veritat és que tot estava funcionant molt bé. L'últim quart anotem només 4 punts i això doncs, evidentment ens fa perdre el partit perquè el rival es va posar en zona, no vam saber trobar els espais, vam tenir dificultats per anotar, les que no havíem tingut. I la veritat és que vam patir al final una derrota molt més dura de la que ens mereixíem.
Doncs l'equip porta una mala ratxa. És penúltim, 12, 3 victòries, 8 derrotes. Sí que és cert que porta un partit menys que ha de recuperar, però ha de canviar-li la tònica a aquesta situació.